Barça i Madrid es tenen que trobar amb totes les finals. S'han trobat amb la Supercopa, es trobaran, penso jo, si no el sorteig no els creu abans, es trobaran a la Copa i per descomptat a la Lliga.
I entre les novetats que enguany presenta la Lliga Endesa, n'hi ha una que és el Quinibàsquet. El Quinibàsquet. I demà saludarem la primera butlleta de la història del Quinibàsquet, d'aquesta travessa, d'aquesta quiniela oficial de la Lliga Endesa, a través o a partir de Suerte Japonés. I avui tenim el responsable de Suerte Japonés, que és l'Eduardo Losilla. Què tal, Eduardo? Bona nit.
Bona nit.
I gràcies per venir a acompanyar-nos a la tertúlia de bàsquet de la graderia. En fi, sí, no?
Demà, gràcies a vosaltres.
Demà tenim aquesta oportunitat ja d'atacar directament aquesta primera butlleta, aquesta primera butlleta de la història del Quinibàsquet.
Sí, després de molts anys que la gent del bàsquet ha anat darrere de tenir la seva travessa, doncs per fi la tenim aquí, no? Gràcies a la regulació aquesta que va haver-hi fa poc de la llei del joc. Es va regular fa 2 anys, es va regular la llei del joc per internet, i això ha permès establir un marc legal on ara es pot jugar, amb el hàndicap que només és per internet, però bueno, tots sabem que internet és un mitjà en ple creixement.
Explica'ns una mica la guia pels nostres oients perquè es puguin situar. Fins a quan tenen temps demà, doncs, per poder omplir aquesta primera butlleta de la història del Quinibàsquet?
Bueno, demà i cada jornada, perquè n'hi haurà cada jornada de cap de setmana amb els partits de la Lliga Endesa tindrem Quinibàsquet, i sempre es podrà jugar fins 10 minuts abans de que comenci el primer partit. O sigui, que demà em sembla que el primer partit comença a les 8.
Per tant, fins a les 19.50,
sí,
eh?
Això mateix.
Demà dissabte, dia 12, fins a les 19.50 tenim temps per omplir les butlletes. Què passa, Xavi?
No, anava a dir un gran èxit, i no és perquè estigui aquí el senyor Rosilla, a Vitoria, la presentació del Quinibàsquet, el Manel també hi era, amb Audi Norris, amb Santi Abad, amb l'Iturriaga...
Sí, perquè a més jo crec que és algo que es necessitava, que el món del bàsquet necessitava algo així. Fa molts anys, el Nino ho recordarà, va existir una experiència de quinieles, però eren premis un televisor, sí, un transistor, sí, era un altre món.
I valia l'empat.
Era a través dels diaris, però d'això deu fer, no sé, 30 o 35 anys, sí, i des d'aquell moment no ha hagut res. I jo crec que el món del bàsquet necessitava algo, el supermanager de l'ACB, va ser un èxit al seu moment, i jo crec que la quiniela ara també ho serà.
Doncs queda l'Eduardo Losilla com a responsable de Suerte Japonés incorporat a la tertúlia de la graderia a la secció de bàsquet, provisionalment. Estarem atents a veure els teus coneixements.
Sí. Estic aprenent a marxes forçades. O sigui que...
Deixeu-me saludar un crac, un dels cracs del Barça de bàsquet. És un dels tres bases de l'equip. A veure si el podem... Marcelino Huertas, què tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo va todo?
Todo bien.
¿El equipo se va adaptando?
Bueno, sí, poco a poco, adaptando, bueno, conociéndonos, bueno, y incorporando bueno, los jugadores que, pues bueno, poco a poco han estado volviendo, jugadores nuevos, jugadores que han estado lesionados y ahora, pues bueno, se incorporan también al equipo y ahora, pues ya, bueno, tenemos que intentar, pues, adaptarnos lo más rápido que podamos, ¿no? Sabemos que la liga ya empieza y tenemos, bueno, un test de los más duros que podríamos tener, así que... bueno, un partido importante para nosotros.
¿Sí? ¿Tú crees que el Valencia Basket sigue siendo un rival temible?
Sin duda, yo creo que el Valencia es un equipo muy serio. Este año, pues bueno, han reforzado el equipo bastante en todas las posiciones y la verdad es que han hecho un equipo, yo creo que estará para luchar, bueno, por lo máximo. Yo creo que es un equipo a tener en cuenta y sin duda, pues bueno, un equipo que hay que respetarle muchísimo.
¿Y el reto más importante es el que tú indicabas, otra vez ensamblar a 5 piezas nuevas?
Bueno, yo creo que esto es parte de todos nosotros, ¿no? Yo creo que los que estamos aquí hace más tiempo tenemos que hacer un esfuerzo también para acelerar este proceso de adaptación de los nuevos para que, bueno, no perdamos mucho tiempo, ¿no? Sabemos que es importantísimo que se acoplen, bueno, cuanto antes de la mejor manera y, bueno, nosotros, claro, junto justamente al cuerpo técnico tenemos que hacer con que, bueno, la adaptación de ellos dentro del campo pues sea lo más rápido que podamos.
Oye, de lo que le hemos visto al Barça, ¿no encaja muchos puntos?
Bueno, está encajando mucho. O sea, yo creo que esto, bueno, son cosas que podemos arreglar. Yo creo que la cuestión de ajustes defensivos, que, bueno, hablaremos durante, bueno, cada partido de una manera diferente. Y sin duda, pues Xavi, pues lo tiene claro, ¿no? Porque sabemos que, bueno, la característica del equipo siempre ha sido de una defensa muy sólida, sobre todo en los últimos años, dejando a rivales en, bueno, en otras series bajas. Y esto, bueno, tiene que ser un poco, yo creo que uno de los aspectos que debemos mejorar, ¿no? Sabemos que en la ofensiva, pues las cosas están saliendo mejor. Es un equipo que de momento estamos anotando más puntos que en las últimas campañas, pero bueno, que sabemos que habrá partidos que tenemos que ganar detrás, ¿no? Y no solo pues anotando adelante.
Oye, Marcelino, ¿tenemos ganas de básquet?
Bueno, todos tenemos ganas y yo creo que, bueno, la temporada empieza con un recto apasionante otra vez más aquí con el Barça, sabiendo que podemos luchar por todos los títulos. Así que, bueno, yo creo que no solo el aficionado tiene ganas, pero también, bueno, los jugadores también, ya desde empezar el espectáculo.
Oye, cuéntanos alguna cosa de los jugadores nuevos. Por ejemplo, de Jakob Pullen, ¿es un base distinto?
Sí, es un base que tiene, bueno, un instinto asesino muy grande, ¿no? Sabemos que es un jugador que tiene una mano muy fiable desde la línea de tres puntos y que nos puede aportar muchísimas cosas, sobre todo en partidos donde nos encontremos un poco atascados y que, bueno, necesitemos un jugador que tiene, bueno, muchísimos puntos en las manos.
Oye, y Dursi, bueno, no es tanto el poder anotador como sí la intimidación.
Sí, yo creo que es un jugador que podemos, bueno, sacar mucho provecho desde su físico, ¿no? Tanto en defensa como en ataque. Es un jugador que, bueno, quizás no sea un jugador tanto de poste bajo, pero tiene una fuerza tremenda y que, bueno, se puede hacer muy grande dentro de la pintura en los dos lados del campo, ¿no? Así que hay que aprovechar. Es un jugador que tiene una potencia física muy muy buena de ir arriba en situaciones de pick and roll. También es un jugador que va muy muy rápido dentro y que tiene, bueno, salto, tiene velocidad, potencia. Y esto, pues, bueno, sabemos que con los equipos de Xavi y con muchas situaciones de pick and roll podemos sacar mucho provecho con el talento.
Oye, Marcelino, este es un país de guasa y de chanzas, como tú sabes. A Dursi, con lo de la potencia física, ¿le gastáis más de una broma?
Bueno, yo creo que es mejor no, porque si no, nos puede sobrar a nosotros. Yo creo que es mejor estar calladitos y...
estar tapadito, ¿verdad?
Sí.
Oye, una cosa, Juan Carlos, ¿cómo está?
Está bien, está entrenando ya, volviendo poco a poco. Sabemos que no podemos forzar demasiado porque, bueno, está volviendo una lesión larga. Y lo más importante es que, bueno, él se encuentre bien y él sabrá, bueno, sin duda, dosificarse y saber el momento que es 100%. Pero bueno, es importante que ayer ya haya jugado, en las últimas semanas ya entrenó con nosotros y, bueno, lo importante es que vuelva sin dolor y que poco a poco vuelva a estar 100%.
Oye, y ya para cerrar contigo, tú tienes, en particular, tú tienes buenas sensaciones.
Sí, sin duda. Yo creo que con muchas ganas. Yo creo que el equipo pues está hecho para luchar por todo. Y yo, bueno, por tener pues un poco la responsabilidad de llevar el equipo dentro del campo junto a los otros bases también, pues muy muy ilusionado.
Marcelino, muchas gracias por atender a la gradería y hasta la próxima.
Vale, venga.
Li he preguntat per Dursi de la millor manera que he pogut i he sabut.
Jo et dic una cosa,
sense
només
forçar massa les coses.
No, vaig a dir
fent una
cosa,
al·lusió no. Molt subtil a la seva potència física.
Físic. Jo vaig dir una cosa. Dijous, primer partit de l'Eurolliga, Barça-Partizan, a les 9 al Palau.
Està tancat el vestidor,
no, saps el que anava a dir. Primer dia que s'obre el vestidor. Una gran expectació
per veure
aquesta
per veure Dursi.
Obertura de vestidor del Barça, sobretot... No dic res.
Bé, Xavi, ara hem de parlar una mica del Barça, i a partir de l'entrevista de Marcelino Huertas parlar del Barça. Però de la Quinibàsquet, Eduardo, ja m'ha explicat, doncs, el temps que tenim per poder omplir les butlletes de la Quinibàsquet, fins a 10 minuts abans de l'horari del primer partit de la jornada. Però què més hem de tenir en compte de la Quinibàsquet? La butlleta de quants partits consta?
Els 9 partits que cada setmana es juguen de la Lliga Endesa. Els 9 partits, tu pots... dins d'aquests 9 partits, la diferència amb una quiniela clàssica principalment és que entre tals empats. O sigui, en el bàsquet no tenim empats, per tant, val el resultat al final de les pròrrogues en cas que n'hi haguessin, no? I llavors tu tens que pronosticar si guanya el local o guanya el visitant. Ara bé, tenim un hàndicap, en el sentit que tu pots pronosticar que guanya el local per més de 10 punts o que guanya el local per menys de 10 punts. I amb el visitant el mateix, que guanya el visitant per menys de 10 o per més de 10.
Perfecte. I aleshores, qui cobra premi?
Cobra premi el de nou, a més de sortida... Per encertar només 9 encerts tenim un pot garantit de que si surt un encertant de 9, com a mínim cobrarà 25.000 euros.
25.000 euros.
O sigui, i només per encertar 9. O sigui que el pot, home, si el compares amb la quiniela, doncs home, és que la quiniela tenen milions ja, però milions per encertar 15. Perquè et facis una idea, encertar 15 amb la quiniela de futbol són 14.800.000 possibles combinacions. En canvi, encertar 9 són 200 i pico mil. Vull dir, és molt més fàcil cobrar 25.000 aquí que no passa amb el futbol, no?
Però insistim en aquest aspecte. Cobren els de 9...
Els de 8...
Els de 8...
I els de 7.
I els de 7. Bé, en seguirem parlant. I d'això de les anotacions, una de les coses, Nino, Manel, Xavi, que ens deia Marcelinho Huertas, li preguntàvem, i ell diu que admet que el Barça ha encaixat massa punts, Nino?
Sí, evidentment. Aquest any sembla que hi ha una mica com d'alegria en aquest inici per part de tots els equips de que la defensa se juga més ràpid i que les defenses no són tan agressives. Tindrà molt que veure la forma de pitar. Els àrbits a poc es aniran imposant amb la seva forma de veure els partits i com veuran el tema dels contactes. I se va veure també una mica que en l'Eurobàsquet no es pitava tant, que els equips en realitat jugaven més alegres, i això és el que s'està veient en aquests moments, però això pot canviar, eh? Vull dir, és un tema que els àrbits marcaran una mica la pauta amb les defenses, i aleshores els equips sí que és veritat que sembla que no juguen tan amarrats com altres anys, però repeteixo que això ho anirem veient durant la temporada.
Jo crec que l'arbitratge està sent més permissiu en aquest inici de temporada. Jo penso que hi ha una espècie de mentalització general de que el bàsquet ha de ser més espectacular, i això ho entenen els entrenadors, els jugadors i també a l'arbitratge, i jo crec que això és bo. Ara, evidentment, estem parlant d'uns partits de pretemporada.
Exacte.
Quan de veritat es jugui el joc a l'entrenador i es juguin els títols als equips, serà diferent, i la defensa continuarà marcant distàncies, però de moment jo penso que això és positiu, és més maco a l'espectacle, ha millorat amb aquesta pretemporada, s'han anotat més punts i l'espectacle és millor, i això el públic d'alguna manera li dona suport.
Aprofito per dir que ja des d'aquest any hi han tres normes noves en el reglament. Una per a mi bastant important, que és que quan l'equip atacant agafi un rebot ofensiu, sí, havent tocat la pilota al cercle,
sí,
no disposarà de 24 segons, disposarà de 14 segons per atacar.
Per tant, t'has d'espavilar, eh?
14 segons, sempre que la pilota hagi tocat al cercle, si agafes un rebot ofensiu.
Això és un canvi de xip, eh?
Canvi de xip.
O l'estiraran més vegades.
Ah, això mateix.
Però el xip, perquè a vegades quan agafes un rebot pensaves, vinga, entornem-hi.
Vale, exacte.
Però ara, has de tirar més aviat, vol dir que estiraran més vegades.
Segona qüestió és una falta tècnica, serà castigada amb un tir lliure i banda per l'equip que atacava en aquell moment.
Perquè ara això estava?
Estaven dos tirs i banda. Perdona, ara és un tir i banda. I la tercera, bé, després n'hi ha una diguem-ne del semicercle, però aquest és bastant complicat. La tercera és que amb dos faltes tècniques el jugador serà desqualificat.
O sigui, que és el que va passar l'altre dia
amb Carles. Correcte.
Amb aquella batussa, no?
Correcte, sí. Això és el que va passar.
Jo trobo a faltar que l'àrbit no tingui que tocar la pilota quan surt fora.
Això seria molt bo.
Això seria proposat a la FIBA i no hi ha hagut
manera. Sí, ja ho sé, però a l'embol, per exemple...
Això sempre m'ha semblat una collonada, Manel.
A mi també.
Quedaria en pla.
A mi també.
És que seria un joc pels vius.
Clar.
Els més llestos se n'aprofitarien.
No, però aquí, perdona, Manel, jo crec que aquí és on entra el poder dels àrbitres. Allò que tantes vegades el Nino parla, que l'àrbitre vol tenir el control del
rebot. Sempre vol tenir el
control. Però a l'embol, per exemple, després d'un gol, abans es feia tota una cerimònia. Ara no. Ara el porter li marca un gol, tira ràpid al centre del camp.
Correcte.
i l'equip que ha marcat el gol té que anar a defensar, perquè, com tu dius, és un joc de viu.
Manel, aquesta norma no la canviarem.
No, jo crec que no.
No, t'explicaré per què. Perquè els pivots, que són una mica fondons... Com és el meu cas?
No arriba. Ara anava a dir.
Ens anava molt bé, Nino, que l'àrbitre toqués. Però això et permetia respirar una mica. I arribar a temps a defensar. Escolta, Manel, això del Marcelinho, que tu amb això hi has insistit molt. El repte del Barça enguany és ensemblar una altra vegada 5 tios nous?
Sí, aquest és el problema. Mentre el Madrid té un equip ja definit, una plantilla definida, amb la mateixa estructura que l'any passat, amb dos pivots, que era el que li faltava. El Barça, el Xavi Pascual, té que començar a fer un equip amb cinc jugadors, i a més cinc jugadors importants, i veurem com funciona, però jo penso que el Barça va per la darrera del Madrid, perquè cada temporada té que començar a ensemblar, com tu dius, a l'equip, mentre que el Pablo Laso ho té fet, i això serà, com sempre, el repte del Xavi Pascual.
Sí, però també hem de dir que el Barça té més jugadors a la plantilla, té més jugadors que pas al Madrid. Aleshores, vol dir que aquests fitxatges engrossen la plantilla més. Jo continuo pensant que el pes específic de l'equip el continuarà siguent els homes importants, continuaran siguent els de sempre. El que passa que aquests hem d'anar veient si es van acoplant, però jo crec que Tomic, Navarro, Lorbeck, com ho hem de veure, seran els homes importants de l'equip. Els altres són bons elements, hem de veure el rendiment que donen aquests jugadors nous, que se'ls ha fitxat algun d'ells possiblement pensant que són unes grans estrelles, i no ho són, no ho són, les estrelles ja les teníem, però que poden donar un bon resultat en el Barça, i llavors d'aquests 5 que se n'acoplin 3 o 4 en l'equip, doncs sempre anava bé.
Sí, són jugadors de complement.
Són jugadors de complement, però pagats molt cars, no ens enganyem. Papa Nicolau, Olvida'm, però vull dir, és així. És així. Papa Nicolau volia tota Europa, també és veritat. I aleshores el Barça, al passar lo d'Espanolis, va haver de fer coses, i el fitxatge de Papa Nicolau, hem de veure el rendiment que donarà aquest jugador, perquè és un jugador que estava molt cotitzat econòmicament.
Jo li volia preguntar a Eduardo una cosa relacionada, per exemple, al Barça-València, ara que parlem del Barça. Hi ha una eina en aquesta quiniela, en el Quini Bàsquet, que és, per mi és molt bona, que és que tu pots saber el tant per cent de les apostes. És a dir, per exemple, jo vaig estar mirant Barça-València, el Barça-València està més igualat, molt més igualat en els apostants que el Madrid-Valladolid de dimarts, perquè el Madrid-Valladolid hi ha un 97% que diuen que guanyarà de més de 10, però en canvi el Barça-València està més igualat. Això és una bona vareta per veure, no? Una
sí,
mica, de veritat.
Això, mira, justament tinc aquí les dades. Això d'on surt? Això surt de totes les apostes, tot el Quini Bàsquet que es van rebent, automàticament anem sumant uns comptadors de com està jugant la gent, no? I aquests comptadors, ara mateix, que diuen en referència a aquests dos partits que em deies? Primer, que el Real Madrid-Valladolid és un 1 més descarat, o sigui, la gent, el 97% de la gent aposta perquè el Madrid guanyarà de més de 10 punts, i els que busquen una sorpresa, ja no, evidentment no busquen ni que guanyarà Valladolid. N'hi ha un 3% de gent que pronostica que el Madrid guanyarà per menys de 10 punts. En canvi, si vas al Barça-València, aquí ja veus que, a veure, que el Barça guanyi de més de 10 punts, només n'hi ha el 53% de les apostes. O sigui, tan favorit, tan clar, des de
l'1. No, anirà més justet, segons això anirà més justet,
no? Sí. Llavors, després tens un 35% que aposten que el Barça guanyarà, encara que sigui per la mínima. O sigui, la mínima és de 0 a 9 punts. I ara bé, només n'hi ha un 12% d'apostes que pronostiquen que el Barça no guanyarà.
Ah, no està més igualat.
Si em permets, ja, aprofitar que em fas una pregunta, us faré jo una a vosaltres, que sou tots unes eminències del bàsquet i en sabeu molt. A mi el que m'agradaria saber, i suposo que a tothom que fa travesses, al final el que cotitza, el que fa que es pagui una quiniela, és la sorpresa. Llavors, a mi m'agradaria que em pronostiquéssiu, igual que abans has dit qui seran els tres equips, o sigui, qui serà la revelació d'aquesta temporada? Qui creieu que pot ser l'equip que realment hi ha que apostar per buscar les sorpreses?
Pues mira, jo, per exemple, si hagués d'apostar, jo ara dic la meva opinió, per mi serà el UCAM Múrcia. Jo crec que serà l'UCAM Múrcia. Vull dir, no sé.
Jo apostaria a un nivell ja superior, l'UCAM pot quedar cinquè o sisè. Jo apostaria per l'Unicaja. Jo crec que l'Unicaja té un bon entrenador, el Joan Plaza pot ser una alternativa, possiblement no al Barça i al Madrid, però sí pel tercer lloc.
I jo, perquè entrar en el segon nivell, crec que Fuenlabrada i Estudiantes també ho podrien ser. Fuenlabrada està fent un bon equip, i Estudiantes també, són equips que podrien donar la sorpresa per estar entre els 8 primers.
Jo el que diria és que la gent que vulgui fer les seves apostes a través de Suerte i Apunés, i per tant encertar el Quini Bàsquet, que s'escolti aquesta tertúlia, de manera obligada, els divendres, perquè adquiriran molt coneixement i podran fer les seves apostes amb molta més eficàcia. Això primera, eh? Això primera. Que si estem d'acord.
Home, evidentment, per poder encertar una quiniela necessites informació i escoltar la gent que en sap.
Nois, ho hem de deixar aquí. Manel, Nino, Xavi, fins al divendres de la setmana vinent. Gràcies, Eduardo.
Gràcies a vosaltres.
Per haver-nos acompanyat, que tinguis molta sort. Digue'm un número, sisplau, de l'1 al 5.
El 3.
El 3, doncs el 3. És l'oient que s'endú aquesta entrada doble per veure... per veure el partit de bàsquet entre el Barça i el València aquest diumenge al Palau, ara sí, que es diu Roberto Moure. Enhorabona, que veurà l'espectacle entre el Barça i el València,
el millor partit de la jornada.
Sí, senyor. Sí. Falten 7 minuts perquè siguin 8:45 del vespre. Seguim endavant. Clapping, laughing, dancing in the blackness of magic. Get it, have it, bag it, throw yourself on the airplane and fly like magic. No sleep, no chance, no need.